L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Zemuta. Avui dijous, dia 15 de setembre, destacarem... Esquerra d'Alcanar presentarà una moció al proper ple municipal referent a la immersió lingüística. 300 alumnes han començat enguany el curs a l'Institut d'Ensenyament Secundari Les Planes de Santa Bàrbara. Generalitat i Ajuntament de l'Aldea fan front comú per la variant. Reconeixement del Senat al paper de la dona en les explotacions agrícoles. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des d'Alcanar parlem avui de la moció que Esquerra d'Alcanar ha presentat per ser inclosa a l'ordre del dia del proper ple. Una moció sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquesta moció que el grup municipal d'Esquerra Republicana ha presentat al registre d'entrada del nostre ajuntament per tal que sigui inclosa a l'ordre del dia de la propera sessió plenària ordinària a celebrar al nostre ajuntament. Una moció sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística que als nostres micròfons explicava el regidor republicà al nostre ajuntament, Manel Martí. L'escoltem.
Aquesta moció que presentem, com sabeu, des de fa 30 anys al nostre país, a Catalunya, tenim un model d'ensenyament, un model que és d'immersió, és un model que ha funcionat, no? Que ha permès que els nostres xiquets i xiquetes puguen sortir d'escola coneixent i dominant les dues llengües oficials, el català i el castellà. A més, és un model d'inclusió, no? Que ha permès que no se separe a cap persona en funció de la seva llengua, no? Sinó que tothom formem part d'aquest poble i estem escolaritzats tots junts, i ha permès això, no? També que, tot i que hem tingut un nombre important de nouvinguts, no? Durant aquestes últimes dècades, ha permès que aquests xiquets s'han integrat perfectament al nostre poble i al nostre país i coneixen perfectament les dues llengües. Aquesta moció, el que ve a dir és això, no? És pues, que volem que l'Ajuntament d'Alcanar manifesti aquest rebuig, aquesta sentència, perquè no és un atac al nostre país, un atac a un tema molt sensible, perquè és la columna vertebral de la nostra nació, com és la llengua catalana, i a més té un impacte, no?, sobre aquesta part també important com és l'ensenyament, no?, l'ensenyament que reben els nostres fills i les nostres filles.
Tal i com el regidor republicà explicava, la moció, a banda de manifestar el rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, vol donar també suport al sistema d'immersió lingüística dels centres educatius catalans, insta el Parlament de Catalunya a manifestar també el seu desacord amb aquestes sentències i el govern català a fer complir el que diu la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament. Al mateix temps, aprofita també per donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la seva voluntat de no acatar la sentència i s'adherix i dona suport a la iniciativa de la plataforma Som Escola i emplaça també la societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.
Serveis informatius de Mute.
300 alumnes han començat enguany el curs a l'Institut d'Ensenyament Secundari Les Planes de Santa Bàrbara. Una de les novetats que enguany vol proposar el centre és que les sortides siguin específiques segons el curs. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
En aquest mateix informatiu, ahir donàvem compte del començament de curs a un dels centres escolars de Santa Bàrbara, concretament al CEIP Jaume Balmes. Avui anem a fer-ho d'un altre dels centres, concretament de l'institut, i és que amb la tradicional benvinguda als alumnes per part dels professors, el passat dimarts també es donava inici al curs escolar al tercer centre educatiu que té Santa Bàrbara, l'IES Les Planes, que enguany comença amb 300 alumnes procedents de Santa Bàrbara, Godall, La Galera, Mas d'Enverge, Freginals i Mas de Barberà. grans. Segons que explicava el director de l'Institut, Rafael Roig, la plantilla amb la que es comptarà és de 38 persones, o lo que és lo mateix, 33 professors i mig, ja que hi ha docents que fan solament terços o mitges jornades. Una de les novetats que Roig destacava d'aquest curs recent estrenat és que les proves extraordinàries de recuperació que es venien fent els darrers anys, al mes de juny, tornaran un altre cop a setembre. Per al director de les Planes, aquest sistema és millor perquè dona més temps als alumnes per poder-se preparar i assolir amb èxit una segona oportunitat. L'escoltem.
Un dels canvis principals és que enguany hi haurà proves extraordinàries de setembre. És un fet, és una cosa que reclamava feia molt de temps, i hi haurà per a tota l'ESO i per a primer de batxillerat. El segon de batxillerat se mantindrà igual en primeres i segones convocatòries al juny, no? Llavors, tota l'ESO, el que desapareix és el juny, les proves extraordinàries que hi havia al juny per poder recuperar tot el curs, se faran proves de recuperació trimestrals a qui li faci falta, i llavors entre el 4 i el 5 de setembre l'ESO i el primer batxillerat faran unes proves extraordinàries que anien acompanyades d'un treball d'estiu per a aquella gent que no hagi pogut superar el curs al juny, doncs que tingui l'oportunitat al setembre.
Roig també avançava que el claustre de professors està estudiant la possibilitat de que les sortides que fan des del centre siguin específiques i fixes per a cada curs.
Potser m'adalanto una mica i segur que el claustre em dirà, home, és corregut molt al dir-ho, però el que sí que volem fixar són sortides ja fixades per cursos. Per exemple, nosaltres fèiem l'esquiada oberta a partir de tercer estatal, no? Volem fixar l'esquiada un curs, volem fixar un viatge de quart a Europa, per exemple, que sempre sigui a quart, com a final d'ESO. Volem fixar a batxillerat un viatge que sigui a un país sempre de parla anglesa, i això és una cosa que portem en ment per ja fixar una mica el tipus de sortides, i cada alumne quan entra primer sap que segon podrà fer això, tercer podrà fer això, quart podrà fer això.
La condició que es vol exigir per poder fer aquest tipus de sortides de centre és que com a mínim hi hagi un 51% dels alumnes que estiguin interessats en fer-les.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les obres de la variant de la carretera nacional 340 a l'Aldea continuen aturades un any i tres mesos després de la seva paralització per part del govern de l'Estat. L'Ajuntament de l'Aldea va rebre ara el suport explícit de la Generalitat en les seves reivindicacions per a la represa de l'actuació, molt esperada al municipi per desviar l'intens trànsit que el travessa diàriament. L'alcalde de l'Aldea, el republicà Daniel Andreu, es va reunir ahir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat del govern, Lluís Recoder, per tal d'exposar-li el malestar creixent al municipi i per la que els veïns fa prop de 4 anys que es mobilitzen. Recoder es va comprometre a intercedir amb el govern central i a propiciar en breu una trobada amb el secretari d'Infraestructures del Ministeri, Víctor Morlán, per tal d'exposar la situació a l'Aldea i fer de forma conjunta. Una trobada a la que seran convidats tots els grups amb representació a l'Ajuntament, explicava al Diari de Tarragona l'alcalde de l'Aldea. Tot i el compromís de Foment per reprendre enguany l'actuació, que disposa d'una dotació de 15,3 milions d'euros als pressupostos generals d'aquest 2011, encara no hi ha cap data fixada. Mentre que les obres executades fins al juny de l'any passat estan degradant ràpidament, després de la reunió a Morlán i segons quins siguin els resultats, es podrien plantejar noves mobilitzacions. Amb tot, seran les entitats i la societat civil local la que prendrà la iniciativa en aquest àmbit, segons explicava Andreu, a través de les assemblees que se celebren a l'Aldea de forma regular. A banda del conflicte per la variant, Andreu i Recoder també van abordar altres qüestions d'interès per al municipi de l'Aldea, com ara l'ampliació de terrenys industrials del polígon Catalunya Sud, l'oferiment per part de l'Ajuntament de terrenys d'equipaments per a l'ús públic ubicats a l'urbanització Martín Safadesa, el possible estudi de la finalitat del sector de Vinaixarop o el dèficit de les obres d'urbanització al nucli urbà. Reconeixement del Senat al paper de la dona en les explotacions agrícoles. El senador ampostit Joan Maria Roig fou l'encarregat de defensar aquesta llei. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, el Senat va aprovar ahir la llei de propietat compartida d'explotacions agràries. Una important notícia per al món de la pagesia i especialment per a les dones pageses de les nostres terres i del Delta, que veuran compensada a través de fons europeus la seva participació en les propietats agrícoles familiars. Aquesta llei fou defensada al Senat pel senador en postit Joan Maria Roig, una llei que reconeix de manera formal el paper de la dona en les explotacions agràries. Així ho explicava el senador.
Això regularitza una situació que antigament estava mal resolta. Tots sabem que al món rural la dona tradicionalment ha acompanyat a l'home en les explotacions agràries, ha treballat en les explotacions agràries, però no ha estat ni regulada la seva participació ni compensada. Ara el que fem en aquesta llei és possibilitar la regularització del paper de la dona, que tingui les compensacions i les ajudes econòmiques provenients de la Unió Europea que permetran una incorporació a tots els efectes, també la participació compartida en les explotacions agràries, és a dir, la propietat, per dir-ho així, serà de la parella en tots els drets reconeguts, i això, insisteixo, serà ajudat a través de fons europeus per a incentivar.
Aquesta llei, que entrarà en vigor un cop publicada al BOE, dona resposta a una demanda de moltes associacions agràries.
Serveis informatius de MUTE.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsià a la Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa Balfegó vol ampliar la granja de tonyines. De moment, aquesta qüestió resta pendent del vistiplau de la Direcció General de Pesca de la Generalitat. De fet, representants del grup Tonyinaire Calero tenen una reunió el proper dimarts amb la directora general, Mercè Sant Martí, per desencallar aquesta qüestió. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El grup Balfegó vol ampliar les instal·lacions marineres d'engreix de tonyina roja que té a l'Ametlla de Mar. L'empresa sosté que l'impacte mediambiental de la planta és neutre, que no afecta la praderia de Posidònia, segons els ha informat l'IRTA. La voluntat del grup Tonyinaire és ampliar la capacitat de la granja d'engreix, que avui és de 1.000 tones, en un 25%. Així fa mesos que ho ha sol·licitat a la Direcció General de Pesca de la Generalitat i encara no ha obtingut resposta. A més, segons els membres del grup Balfegó, aquest projecte compta amb el suport de l'ICAT, l'organisme internacional que regula la pesca d'aquest tuni. Ens ho explica Juan Serrano, des del grup Balfegó.
El problema està en que si se puede o no tener capacidad para ampliar. ICAT, que es el organismo que regula el atún rojo a nivel internacional, ¿vale?, redujo la capacidad de las granjas a la extracción máxima, y esto fue, si no recuerdo mal, en el 2009, a la extracción máxima que había hecho durante los 5 años anteriores. Entonces nosotros, a pesar de tener una capacidad de impacto medioambiental de 1.000 toneladas, ¿vale?, un año tuvimos 1.260, y entonces esas 260 están en propiedad del gobierno español en estos momentos. Y solo el gobierno español nos devolvería esa capacidad si tenemos un informe favorable de la Generalitat de Cataluña a nivel de impacto medioambiental. Y esto lo hemos solicitado hace 8 meses y aún no nos han contestado.
De fet, el proper dimarts, els representants del grup Balfegó tenen una reunió amb la directora general de pesca, Mercè Sant Martí, per tal de desencallar aquesta qüestió. I és que des del grup Tonyinaire s'afirma que si s'ampliés la granja es podrien crear més llocs de treball.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nombre de delictes i faltes registrat a la ciutat de Tortosa durant aquest últim any ha estat sensiblement inferior al de l'anterior, segons va constatar la Junta Local de Seguretat. Després d'una reunió que va tenir lloc ahir dimecres al migdia, l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, que no va puntualitzar el percentatge de reducció, va indicar que prop de la meitat dels casos s'han resolt. Tot i celebrar les dades, Bel va apel·lar a no llançar les campanes al vol i va alertar de possibles repunts. L'alcalde també va apuntar una millora de la situació al nucli antic de Tortosa, on els veïns denuncien conflictes al carrer, i va apostar per reforçar la convivència en aquest espai. Ferran Bel.
Els problemes de convivència a la ciutat en general s'han millorat, i aquí també he de dir que no és només fruit del treball de la policia local, que ho és molt important, però des de l'Ajuntament de Tortosa hem creat unitats de mediació, que no sempre podem mantindre la dotació de personal que voldríem al llarg de tot l'any, però que tenen uns resultats molt importants. Alguns dels problemes de convivència se resolen a través de la policia local, però també alguns altres s'han resolt a través de la mediació, i això us ho puc donar, us puc donar fe, i també s'ha d'agrair aquesta feina.
Les dades de setembre de 2010 a agost d'aquest 2011, posades sobre la taula durant la Junta, revelarien una xifra menor important respecte a l'any anterior. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, considerava que l'actual situació econòmica dona més valor a la reducció del menor nombre de delictes i faltes a la ciutat.
En situacions d'una recessió econòmica, algú pot pensar que és determinades situacions, sobretot les faltes més lleus contra la propietat, podrien incrementar-se. Afortunadament, això poder ens passarà més endavant, però afortunadament fins al moment a Tortosa no ens hi hem trobat, cosa que encara ressalta més el resultat de la feina feta pels cossos de seguretat.
Els contactes policials amb comerciants i associacions veïnals, segons haurien evidenciat, també els membres de la Junta s'haurien mostrat efectius. De moment, el consistori no planteja incrementar l'actual dotació de la policia local davant les restriccions pressupostàries i de plantilla que afecten al consistori. En aquest punt, tot i manifestar la seva voluntat d'ampliar les dotacions, Bel va recordar l'esforç fet durant els últims 4 anys al respecte.
Serveis informatius de Mute.
Una gran bastida ha començat a cobrir aquesta setmana el pont del tren sobre el riu Ebre a Tortosa. D'aquesta manera, s'inicien els treballs que han de portar a la seva rehabilitació i reconversió com a pas per a vianants i bicicletes i com a prolongació de la Via Verda al Baix Ebre. El projecte va a càrrec del Ministeri de Medi Ambient i forma part d'una actuació més àmplia que s'està executant a la capital del Baix Ebre des de fa 6 mesos, la qual preveu la recuperació de bona part de la façana fluvial de la ciutat amb la renovació de les baranes i el bosc de ribera. El pont del tren és una construcció emblemàtica de Tortosa en desús des de fa anys. Fa 225 metres de llargada i té una estructura metàl·lica. Ara es convertirà en un pas tancat per a vehicles rodats i permetrà connectar la Via Verda amb els carrils bici de la ciutat i el camí natural que ha d'unir Tortosa amb la desembocadura de l'Ebre. El pressupost global de les obres és de 5 milions d'euros i es preveu que finalitzin la primavera de l'any vinent. I continuem a Tortosa parlant d'obres. El Ministeri de Cultura ha destinat 311.858 euros a les obres d'emergència de la cúpula de la Catedral de Tortosa pel perill de col·lapse que pateix com a conseqüència del desprendiment de material en la part superior de la cúpula oval de la Capella del Sant Crist, que ha fet que s'hagin produït esquerdes. Així, en la data 1 de setembre es va contractar la direcció tècnica de l'obra per un import de 11.858 euros, i ara es tramitarà la contractació de l'obra d'emergència, que ascendirà a uns 300.000 euros. L'obra es realitzarà en el marc del Pla Nacional de Catedrals. Recentment, el Bisbat de Tortosa i el Capítol de la Catedral van fer una crida d'ajut a les administracions i els particulars per poder fer front a les obres per reparar el temple.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsí a la Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra del Montsià van detindre dos joves veïns de Tarragona com a presumptes autors de diversos delictes amb violència pel robatori de joies a dones d'edat avançada. La detenció es va produir després que un agent de la policia local de Sant Carles de la Ràpita, fora de servei, observés el passat dia 9 com dos individus intentaven sostreure la bossa de mà a una dona a qui li van acabar robant una cadena d'or. Després d'avisar els Mossos, aquests van detindre els dos joves instants després quan circulaven per la Nacional 340 al seu pas per l'Ametlla de Mar. La policia els imputa 7 robatoris similars al Baix Camp i el jutge va ordenar el seu ingrés a la presó.
Serveis informatius de Mute.
Deltebre celebra una nova edició de la Festa de la Sega. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
La desena edició de la Festa de la Sega, que el proper diumenge 18 de setembre tancarà el cercle de les festes tradicionals de la Rosa del Tebre després d'haver celebrat la plantada. La festa, que mostra com es segava antigament la Rosa del Delta de l'Ebre, començarà a les 10 del matí amb el tomb de la Sega que recorrerà els principals carrers de la població fins al recinte, les barraques de Salvador, i que compta amb la participació de l'associació Tres Toms. A partir de les 11 del matí començarà la Sega a càrrec dels segadors experimentals i a continuació es permetrà la participació dels visitants que ho desitgen. La festa continuarà amb l'actuació de Quico Celio, el noi en mut de ferreries i una demostració de les tasques tradicionals relacionades amb la Sega, com batre pota, erar, picant adob o envasar. Després del dinar tindrà lloc una nova edició del concurs de cant de jota improvisada i exhibició de la lluita del bac a càrrec de l'associació de karate Kusinkai. Una festa que, tot i la reducció de pressupost, continua viva com el primer any, com així destaca el regidor de Turisme de Deltebre, José Emilio Bertomeu.
Vam començar per la plantada de Barros i amb la festa de la Sega. Aquesta festa és l'Ordeu, celebrarem els 10 anys de fet fem la de la Sega de Barros i pràcticament doncs, consistirà en tots els actes que normalment s'estan fent a la Sega. En una peculiaritat, doncs, que enguany el tema de pressupost s'ha reduït. Se va tindre una reunió a tota la gent que col·labora i tota la gent que participa en aquesta festa de la Sega i ho van entendre perfectament. Són uns temps difícils, uns temps que l'Ajuntament vol continuar fent aquesta festa de la Sega i la plantada de l'arròs, però que ens hem d'explicar tots una miqueta més la correcta. I així ho van entendre els col·laboradors i així ho van tirar endavant. Continuarem fent la festa de la Sega, reduint una miqueta més els gastos, que s'ha incluït i van pensar i van creure de turisme com creure oportú, però sí que la demostració de la lluita és del BAC. I els invitaria a tots que participessin, que entressin allà dins el recinte on se fan l'acte de la Sega de l'Arròs i que ensenyessin els nostres fills i filles com entre els nostres pares i avis van patir per a poder transformar aquestes terres.
Per tal de participar al dinar popular, on es serviran plats típics del Delta, com són els musclos, l'arròs col i fesols o la baldana, cal reservar tiquet trucant a l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Deltebre. El preu és 10 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Torna el gran festival Remember. Arriba la segona part, 17 de setembre, a partir de les 11 de la nit, al camp de futbol de la Cava. Acabin els millors DJs de les Terres de l'Ebre. Des d'Antena el Dayan, DJ Marc Adam. Des d'Òrbita, DJ Cristóbal la Bèstia. Des de Pont Aeri, Digitonet. Des de Metro Amposta, Joan Cabanes. Des d'Espiral FM, Dania. Des de Plató, Tecnodrom, DJ Charto. Com a resident DJ, Maur DJ. Venta anticipada d'entrades, 12 euros amb consumició i 15 euros a taquilla amb consumició. Les 500 primeres persones, regal del CD del primer festival Remember Terres de l'Ebre.
Patrocina
Antena Aldaia, Radio Delta, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, a tota màquina, bar musical soterrani, Balse Adam Sport, Sobieski, Papel Cel, Delta Spa, Autocar, Café Pub Clàssic, perruqueria diferent. Venda anticipada d'entrades a Deltebre, barra sortida, bar Alonso, pub clàssic, Amposta, pub del cel, Sant Jaume d'Enveja, fora d'òrbita, Sant Carles de la Ràpita, la Devesa, l'Aldea, pub lo Trosset, Tortosa, base Adam Sport, Camarles, pub soterrani. Segon gran festival Remember, dissabte, 17 de setembre, 11 de la nit, camp de futbol de la Cava. Jo de tu no m'ho perdria. Vindràs o deixaràs que t'ho conten?
Diumenge 18 de setembre, festes tradicionals de la Rosa del Tebre amb la Sega. A les 10 del matí, sisè tomb de la Sega a càrrec de l'associació Tres Tombs de Deltebre, sortida des de l'Hotel Rull cap a les barraques de Salvador. A les 11, inici de la Sega. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu. La música a càrrec de Quico Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i l'actuació de la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A les 2 del migdia, dinar popular al preu de 10 euros prèvia reserva a la regidoria de Turisme. A partir de les 4 i mitja, cinquè concurs de cant de jota improvisada. I a continuació, exhibició de la lluita del bac a càrrec de l'associació de karate Kusinkai. Recordeu, diumenge 18 de setembre, festa de la Sega a Deltebre.
Terra d'arròs, terra de fang, homens i dones tots van...
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
La Ràpita acollirà aquest proper diumenge la quarta cursa i caminada popular, una prova popular i gratuïta que cada any té més participants. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
Un total de 530 persones s'han inscrit a la cursa i caminada popular que organitza aquest proper diumenge el Club Fondistes Rapitencs. El nombre d'inscrits ha superat les previsions de l'organització, que va tenir que tancar les inscripcions dies abans del que és habitual. Tot i això, els organitzadors calculen que al voltant d'un 10% dels inscrits es donin de baixa, fet que permetrà que el mateix dia de la cursa es puguin assignar els dorsals vacants entre els participants d'última hora que no estiguin inscrits. Ho explica el president del Club Fondistes Rapitencs, Michel Bellés.
Normalment a totes les curses, doncs un 10% aproximadament, no ve per problemes personals. Què passa? Que llavors, si aquesta cursa a més és gratuïta, molta gent que fa s'apunta, si vaig bé, si no, doncs, normalment és gent de fora, en aquest cas. La gent del poble que s'apunta, bé, segur, pràcticament bé. I la gent que no ve, que és la gent de fora, perquè sí, doncs, no s'ha desplaçat o el que sigui. I antes, el que diem a tothom, per la web, per correu, per telèfon, és que el mateix dia de la cursa, una hora abans, vaigue i s'apunte a una llista, una preinscripció, que es diu, una llista d'espera. I antes, 10 minuts, un quart d'hora abans d'iniciar la cursa i la caminata, la gent que no recull el dorsal, aquests dorsals que sobren els reassignarem i els donarem perquè la gent pugui participar.
Des de l'organització es feliciten per l'increment de participants locals que s'ha assolit en aquesta quarta edició de la cursa. D'aquesta manera s'aconsegueix un dels objectius del club.
Un cas molt curiós i que a nosaltres ens dona molta alegria és que la primera edició que vam fer 300 persones, a la cursa participa un centenar i de la ràpida n'eren 7 o 8, pràcticament molt poca gent. En aquesta edició, que són 240 ja de la cursa, tenim que acabar de confirmar i comptar-ho, però passarem de les 50 persones de la ràpida que corren la cursa. Què vol dir això? Que molta gent que primer anava a caminar, corria molt poc, ara s'ha animat i s'apunta a la cursa. I d'aquesta manera pues, el que intentem és que la gent s'anime a córrer. Pues, esta idea, la filosofia que tenim el club i quan vam decidir muntar la cursa, que la gent s'anime a córrer.
Michel Bellés també destaca un increment de patrocinis en aquesta edició i agraeix les col·laboracions rebudes.
El que fem que ja portem 2 anys, que va molt bé, la ONG Ajuda en Acció, mos posa uns voluntaris per tallar carrers i a canvi nosaltres fem un donatiu. Per supost, tenim tots els patrocinadors, que són des d'una peluqueria a un bar, a una empresa gran, una empresa petita, que aquest any també hem mantingut un increment bastant important i gràcies a ells podem donar oferir el que estem oferint. Pensa que oferim 2 avituallaments d'aigua, una bebida isotònica, una peça de fruita, una recepta energètica, una samarreta tècnica... Això completament gratuït.
L'hora de sortida de la cursa i de la caminata serà a les 10 del matí des del Parc de Garbí. El recorregut serà el mateix dels altres anys i passarà pels circuits més habituals o característics del casc urbà i de la façana marítima de la Ràpita.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.